Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. A aquesta hora ha de començar un episodi de vent excepcional que afectarà bona part de Catalunya. S'esperen cops de vent superiors als 100 km per hora en zones molt poblades i per aquest motiu aquest dijous s'ha decidit suspendre les classes en escoles, instituts i universitats, així com l'atenció sanitària no urgent. Es recomana el teletreball i evitar desplaçaments. De moment hi ha hagut més de 1.200 trucades al telèfon d'emergències, malgrat que tot just ha començat l'episodi. Per ara no hi ha hagut incidències importants, però s'espera que aquest dijous la situació sigui molt pitjor. Ho alertava fa uns minuts la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, al Catalunya Nit.
No són freqüents els dies en què hi ha vent, hi ha més de 1.200 trucades i estem davant de l'inici del període. Demà esperem el moment més àlgid, per tant, doncs ja preveiem que demà tindrem forces trucades també.
També es tanquen espais naturals no urbans, parcs, jardins municipals i totes les activitats previstes a l'aire lliure. És la primera vegada que s'envia un missatge d'alerta d'aquest tipus per emergència de vent. Al litoral, a més, s'esperen onades de fins a 5 metres. La EMB ja ha informat que les platges, els espais fluvials i els parcs també queden afectats. Més informacions, Oriol Pujador.
Però encara vinculades a aquest episodi de vent, pel que fa a la mobilitat, des del govern han confirmat que tant la xarxa de trens com la de ferrocarril circularan, tot i que amb limitacions. Ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
En principi, d'acord amb la decisió que s'ha pres des de territori i des de les agències que operen, tant Adif com Renfe, es mantindrà el servei, això sí, es faran marxes blanques per anar supervisant l'estat de les vies per si es produeix alguna incidència i limitació de velocitat.
També es mantenen els autobusos que cobreixen per carretera els trams tallats de la xarxa ferroviària a l'aeroport de Barcelona. En funció de la intensitat i sobretot la direcció del vent, hi pot haver alteracions.
I el govern informa que qui no pugui teletreballar té dret a un permís retribuït en el cas que li sigui impossible arribar al seu lloc de treball. Els sindicats reclamen als empresaris que apliquin aquest dret. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, recomana als treballadors que no posin en risc la seva vida perquè el trasllat a la feina entra dins la jornada laboral.
Si tu, quan et lleguis, veus que hi ha moltes ratxes de vent i creus que no, que corres un risc greu anant al teu lloc de treball, tens aquest permís retribuït, tens la protecció de l'Estatut dels Treballadors i també demanem que el govern sigui garant de que es compleix la normativa laboral.
La prestigiosa consultora Gallup, que elabora enquestes d'opinió des de fa 88 anys, ha anunciat que deixarà de publicar les xifres de popularitat del president dels Estats Units enmig d'amenaces i queixes de Donald Trump pel resultat dels seus sondejos. Gallup explica que deixarà de fer sondejos sobre figures polítiques individuals, en un canvi estratègic dels seus treballs en el camp de les enquestes d'opinió. L'última enquesta sobre la popularitat de Donald Trump del mes de desembre li donava el nivell més baix d'aprovació, un 36%.
L'autora del tiroteig que ha matat 8 persones al Canadà la matinada passada, la majoria en un institut, és una dona trans de 18 anys amb problemes de salut mental i s'hauria suïcidat després de l'atac. Ho ha confirmat la policia canadenca, que encara no ha trobat quina motivació hi ha al darrere de la massacre. El primer ministre Mark Carney diu que el país ho superarà.
N'aprendrem, però ara mateix és el moment d'unir-nos, com sempre fan els canadencs en aquestes situacions. Aquestes situacions terribles, per donar-nos suport, per plorar junts i per créixer junts.
Ha mort als 48 anys l'actor James Van Der Beek de la sèrie dels anys 90 En Dance en Dawson Creek. L'intèrpret, que es va donar a conèixer pel seu paper de Dawson Leary en aquesta sèrie juvenil, ha mort a causa d'un càncer de còlon que li van diagnosticar el 2023.
La mort de l'actor l'ha anunciada a les xarxes socials la seva dona, Kimberly Van Der Beek, amb qui va tenir 6 fills. A En Dawson Creek es tractaven temes com els primers amors, però també problemes socials i relacions paternofilials. Una sèrie que també van protagonitzar actors com Katie Holmes, Michelle Williams i Joshua Jackson. A banda de protagonitzar en Dawson Creek, també va participar en comèdies com Boda a la vista i va aparèixer en sèries com Mentes Criminales, One Tree Hill o Cómo conocí a vuestra madre.
I als esports, el Barça disputa aquest dijous l'anada de les semifinals de la Copa al camp de l'Atlètic de Madrid, amb les baixes finalment de Rafinha i Rashford. El brasiler té una sobrecàrrega a l'abductor i l'anglès té molèsties al genoll esquerre.
A l'altra semifinal de la Copa, que s'ha disputat aquest dimecres, Atlètic Club de Bilbao 0, Reial Societat 1.
El Madrid ha emès un comunicat en què anuncia que ha arribat a un acord a tres bandes amb la UEFA i la European Football Clubs i l'antiga ECA per la suspensió del projecte de la Superliga.
Aquest dimarts han començat les eliminatòries de repesca dels vuitens de final de la Lliga de Campions femenina. En destaquem un resultat, París 2, Real Madrid 3, un marcador que dona avantatge al conjunt blanc per ser rival del Barça als quarts de final.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
L'Arnau tenia una secció al suplement a Catalunya Ràdio que es deia Les pitjors cançons de la història.
En efecte.
I la primera que va fer va ser l'Empordà.
Arnau! Arnau!
El primer argument és que l'accent està l'agirat, que no diu nascut, diu nascut.
Ah, és veritat.
És el dia que ho posarem tot en comú.
Estan a punt de treure el gabinet i matar-se.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Aquesta hora comença un dijous ja, que serà inèdit, de fet, a Catalunya. Més de 20 comarques poden registrar a partir d'ara i fins a les 8 del vespre de dijous l'episodi de vent més extrem que hem tingut, ens diuen, els últims 20 anys. I davant d'un perill tan sever, el govern demana rebaixar totes les activitats per evitar riscos innecessaris. Les criatures es quedaran a casa, no hi ha escoles, ni llars d'infants, ni universitats. No hi ha activitat sanitària no urgent. Potser us han anul·lat una analítica o una prova prevista de fa temps, però que no era urgent, i us han dit demà no vingueu perquè no us la farem. Han tancat alguns teatres i museus, parcs també precintats perquè ningú hi entri. El govern ha demanat que qui pugui teletreballi i que, si no és molt necessari, la gent no es desplaci ni surti al carrer. Probablement la majoria de vosaltres heu rebut l'alerta al telèfon mòbil aquesta tarda, una mica més tard de les 6, en què s'advertia d'aquest episodi de vent extrem. És el màxim, de fet, he anat a mirar el Meteocat, és 6 sobre una escala de 6. Hi ha mig Catalunya, més de mig Catalunya, que està al mapa de color absolutament vermell. Quan he arribat a casa he procurat treure allò, les plantes, arraconar-les en un lloc on no poguessin caure, tancar els porticons fins que tot això passi i replegar els tendals. Espero que tots l'hàgiu rebut i que no hi hagi ningú que s'hagi quedat al marge d'aquest avís. L'ES Alert, de fet, aquest es diu així, ES Alert, era el segon cop avui al dia que m'espantava. El primer ha estat a les 14:50, per ser exactes, i no ha estat per culpa d'una alerta. Ha estat quan jo entrava al metro, a Plaça Universitat. He vist com un noi ha sortit corrent com un guepard d'un vagó que s'havia acabat d'aturar. Corrent sospitosament ràpid. Portava un ordinador a les mans i una altra cosa que penjava i era brillant. I al darrere seu, un altre noi, veloç com ell, i una noia cridant, atureu-lo, atureu-lo. He girat cua i jo també he començat a cridar perquè la gent fes cas i, finalment, abans de saltar per les màquines de validar els bitllets, l'han enxampat i a banda de recuperar els objectes robats, li han etzibat alguna puntada de peu i crec, perquè ho he vist a distància, no he volgut mirar més, algun cop de puny. Però ell finalment se n'ha escapolit i ha marxat amb la cua entre les cames i probablement també amb blaus. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Judit Perpinyà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Són les 12 i 10 minuts i avui, si us sembla també, a més de dir-vos bona nit i demanar-vos què ens voleu preguntar o què voleu respondre, aprofitarem que, com tenim oients a tot arreu del país, si vosaltres veieu que comença a bufar aquest vent tan extrem que ens diuen que pot començar a partir d'ara, doncs que ens ho feu saber, que així anirem situant on hem de vigilar més aquestes pròximes hores on hi hagi l'episodi de vent més extrem. D'entrada, li diem bona nit a la Maria, que ens truca des de Girona. Hola, Maria, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, volia comentar... va preguntar algú sobre el que era la clavia.
Sí, senyora.
I van respondre-ho?
Algú va dir... sí, ho van respondre, no amb trucades, sinó amb missatges escrits, però fent referència a gent gran que diria que era la... ara no recordo si era la ròtula...
No.
O alguna part de la cama. No
és el maleolo.
És el...?
Maleolo. En castellà, maleolo. En català, no sé com es diu, però és l'osset que surt... diguéssim, quan s'acaba la cama, que
sí.
Surt pel costat.
Sí.
L'osset punxegut.
Sí, l'osset punxegut que surt... Sí, que això deu tenir un altre nom, que ara no em surt tampoc.
En castellà és maleolo.
Maleolo?
En castellà, sí.
Ah, doncs ara buscaré, perquè no ho havia sentit mai. Però sí que ens van dir que era alguna cosa d'aquí. Però perfecte, Maria, perquè no, la trucada explicant això no l'havíem rebut encara.
Val, d'acord. Després volia comentar sobre aquella senyora que va dir tan segura que el microones, que no és dolent per la salut, doncs és perquè no va assessorar de qui tocava. Perquè hauria de ser un biofísic o un bioquímic. Perquè el que té de dolent el microones és que no escalfa per temperatura, sinó que escalfa per fricció entre totes les molècules. Si us fixeu, de seguida torna a estar fred.
Correcte, sí, sí, i tant.
Llavors, el friccionar entre elles, les molècules, es despolaritzen, canvia la seva polaritat. I com que tots els aliments tenen electricitat, quan els ingressem al cos, el cos els ha de reconèixer. I com que queden despolaritzats, el cos no els reconeix i els envia directament al vàter. I una persona que mengi gaire sovint de microones va quedant desnutrit sense adonar-se en compte. Perquè, clar, aparentment menja nutrients bons, però si els passa pel microones... queden com atontats, diguéssim, no?
Ja, ja. Despolaritzats. Ha fet servir aquest terme, oi?
Sí, 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 és el que diuen els tècnics. Sí.
Molt bé, carai.
I llavors, esclar, si el cos no el reconeix, doncs, pèssima gràcia menjar, no?
Clar, els nutrients no els aprofita el cos, diguéssim.
Exacte, se'n van directament perquè diu que m'adoneu aquí que no ho reconeix.
Ja. Ho entenc, perfecte.
I després, l'altra cosa que volia dir, que fa molt de temps jo vaig comentar sobre l'entrada de Girona vinguent de Barcelona, per dir-ho d'una manera, doncs que hi havia moltes naus abandonades,
sí,
i
sí.
Que era tan lleig, i,
sí.
I llavors l'Ajuntament, ara fa poc, fa un any o així, va dir que les tiraria a terra i que tot allò serien espais i tal. I n'hi ha 9 o 10 de naus. I n'han tirat una i pum, ha parat. A veure què se'n sap d'això.
És a dir, han tirat una nau i no hi ha res que s'estigui construint. És
no,
això.
Però a més les altres continuen allà.
Lletes,
i continua l'aspecte d'entrada de Girona, continua sent lleig igual.
Sí, sí, sí. A veure si algú de Girona ens ho sap dir, si no ho demanarem a l'Ajuntament, Maria.
Molt bé, doncs.
Perfecte, moltes gràcies.
A tu.
Adéu-siau, bona
Adéu,
nit.
Bona nit.
En Juanjo, des de Sant Vicenç de Castellet, bona nit.
Mira, on cau el carrer Monistrol?
De Barcelona?
De Barcelona, sí.
Molt bé, és la pregunta que fa, eh?
I, però ara vull fer una altra pregunta. Que d'on surt el nom de la discoteca que es va cremar i estava en Cancella 100 per ser Sant Joan?
A veure, una discoteca a Barcelona que es va cremar i estava entre Consell de Cent i Passeig de Sant Joan?
Sí. I jo t'ho dic perquè vaig estar dos cops en aquesta discoteca i amb una em va fer pujar un senyor a actuar de mochito. Em tocava el braç i ell parlava i jo obria la boca.
Doncs, era una discoteca o era una sala de festes? O...
Sí, algo així.
Algo així. Sí. D'acord. D'acord. Doncs a veure què ens diuen. Juanjo, gràcies.
Vale.
Una abraçada.
Adéu, bona nit.
Adéu. El Quim, des de Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Bona nit, ignorant.
Què tal, Quim? Com va?
Mira, bé, en fi.
Que fa vent per aquí o no?
Ara no.
Ara no, veus? Molt bé.
Doncs així... Vull dir, ha pogut una mica, però vent no.
Vent no, molt bé. Molt bé, digui, Quim.
Ah, aquí.
Digues, digues, perdó. Digues, Quim, digues. No.
Molt bé, aquí tenim de tenir tractaments.
No, tots, eh? De tu. Vinga, de tu.
Va, mira, és una pregunta que van fer, que, veiem, jo sé algo de fa uns quants anys. Perquè el TV3 no fa, té un canal d'esports i no fa, els esports no passen tots per allà.
Ja.
A mi em van dir, fa 4 o 5 anys, un tècnic de la casa, em va dir que no ho feien perquè l'Esport 3 no arriba a tots els pobles. Que l'emissora que arriba més és el TV3 normal, però les altres, TV3 Notícies i tot això, no arriben a molts pobles.
Ja.
Això es podria compartir amb una pregunta. Hi ha pobles que no arriba...
Esport 3. Molt bé.
Tots els ignorants que truquen.
A veure, molt bé. Doncs a veure què ens diuen, Quim, si no ho demanarem. Val. Moltes gràcies.
Merci, bona nit a tothom.
Bona nit.
Bona nit.
La Claudina, des de la Granada del Penedès. Bona nit.
Hola. Mira, a les 12 menys 20 he mirat i dic, ai... No es movia ni una herba de terra ni una fulla de l'arbre. Res, una quietud que crida el mal temps, com fa aquesta quietud. Però res, que sempre es belluguen una espurneta les fulles de l'arbre o les herbes de terra. Doncs a les 12 menys 10 ja ha començat fortíssim.
Ah, sí? Aquí ja fa molt de vent, eh?
Sí.
És a dir, en 10 minuts de diferència.
Sí. Però quan està allò tan quiet que no es belluga res, no és normal, eh? Aquesta quietud està cridant el mal temps.
Vaja, és a dir, que ara sí que bufa, per tant, aquí el Quim Penedès...
Sí, les de terra fortes i les herbes de terra i les fulles de l'arbre es mouen molt.
Molt bé. Doncs mira, anirem fent un mapa dels llocs on fa més vent, a veure que estiguem pendents aquesta nit. Perfecte, Claudina, moltíssimes gràcies.
Adéu,
bona nit. Si vosaltres veieu que això apreta, com ara ens explica la Claudina, doncs està bé saber-ho, perquè així els hi comuniquem als companys dels serveis informatius i sabem per on te va la cosa i si hi han d'haver més avisos en una part o altra de Catalunya. Us farem servir avui de corresponsals de Catalunya Ràdio, que s'assembla. Va, la Núria, des del barri de Sant Andreu, a Barcelona, bona
nit. Hola, bona nit. Mira, és que jo estic patint molt, perquè jo, gràcies a Déu, soc jubilada... I em puc quedar a casa, no? Que diuen que ens quedem. Però a mi em sap molt greu pels que treballeu. Perquè, Déu meu,
ja.
T'has de desplaçar i has d'anar-hi. Has d'anar a la feina. I demà pot ser molt greu, no?
Demà hi haurà gent que potser no podrà arribar. Potser, sí. Ja,
exactament.
Sí, és així. Vaja, que si pots teletreballar, et demanen que ho facis. Però és evident que totes les feines no pots teletreballar.
Però a veure, jo mateix, el Mercadona que tinc aquí al costat, elles tenen d'anar a treballar.
Sí.
I sí. Dius, mare de Déu, t'estàs arriscant la vida, d'alguna manera.
Sí, però suposo que ho han fet perquè si hi ha molta menys gent als llocs, doncs tothom anirà amb més compte. És horari escolar, etcètera, si hi ha menys gent a tot arreu...
Les escoles estan tancades.
Sí, per això. Sí, sí.
Però vull dir que... Jo no recordo una cosa així tan greu a Barcelona mai.
Amb vent, no? Ja ens han dit que entre els últims 15 o 20 anys això no havia passat mai. I és la primera vegada que fan una alerta per vent, que poden fer alerta per pluja o per tempesta forta, però per vent...
Jo recordo... No sé, recordo el que va passar a les inundacions del Vallès, recordo diverses coses, però que van ser coses puntuals, però és que ara em fa molta por. Doncs... A veure, no em fa por per mi. És que desitjo que a ningú li passi res.
No, per això ho fan. Esperem que no passi res perquè tothom tingui cura. Per això ho fan.
Déu meu. Però és molt trist, que passi això.
Ja, però cada vegada tenim episodis més extrems i hem de conviure amb això.
Sí,
o sigui que, si no aturem l'escalfament global, si no, doncs tenim això, és així. Núria, tu tranquil·la, que et pots quedar a casa, d'acord? Gràcies per fer el comentari.
Però pateixo pels
de més. Ja m'ho penso. Va, no pateixis, que estarem aquí. Va? Una abraçada.
Bona nit.
Adéu. La Maria Teresa, des de Vall d'Oreix, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, l'os maleolo en català es diu maleol, però amb L geminada.
Molt
mal,
bé.
M-A-L, un punt, L.
Molt bé, sí.
Maleol,
sí.
Maleol.
Perfecte, molt bé. Això és el que ens deia l'altre oient, molt bé.
I després una altra cosa. Hi va haver una vegada un senyor que va dir que si tots veníem de Dan i Eva, que si havien... que si només deia la Bíblia que tenia fills barons, que havien tingut Adán i Eva fills barons, com era que havien, com havien tingut el descendència. És que la Bíblia es va escriure en una època que no van pensar que les persones evolucionarien la mentalitat. Hi ha les quatre etapes de la formació de la Terra, i quan va haver-hi Terra... per poder-hi viure, llavors van sortir, van evolucionant diversos sers fins a fer-se la persona humana. O sigui, que això d'Adán i Eva és molt... És molt dubtós.
És molt dubtós.
I després et diré una altra cosa.
Sí.
També els animals van anar evolucionant.
Sí, sí.
Perquè els elefants són els descendents dels dinosauris.
Uh-huh.
I també ho són els hipopòtams.
Molt bé, Maria Teresa. Doncs escolta'm, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Escolta.
Digues.
Oi que t'agraden els acudits?
A mi sí, que m'agraden els acudits. Per què?
Mira, hi havia un edifici... que l'àtic sortia fum i foc i els veïns estaven espantats i li deien al conserge: escolti, que aquí hi ha un incendi, avisem els bombers. Diu: no, diu, no hem d'avisar els bombers per res. Diu: perquè és un bomber i viu un bomber que fa teletreball.
Oi, va. Ara aquesta broma avui no, Maria Teresa.
A més, escolta, l'any nou, el 24 de gener, va fer una ventada tan terrible que van caure molts arbres i van caure moltes xumeneies, i no sé si te'n recordes, tu.
I va haver... aquest any, vols dir?
No, el 2009, el 24 de gener.
Sí, i tant que me'n recordo, hi va haver desgràcia, i tant que me'n recordo, estava... Sí, que me'n recordo. Per això, que esperem que demà no passi res. Va, Maria Teresa, moltes gràcies.
A tu,
una abraçada.
Adéu.
Eduard de Sabadell, bona nit. Hola, Eduard. Ai, que no hi és l'Eduard ja. Doncs en Quim, des de Sant Andreu, a Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Mira, per consultar-vos, aquest senyor que apuntava al carrer Monistrol, on està...
Sí.
I està al barri de Gràcia, concretament.
Sí, senyor, molt ben dit.
A Gràcia, perquè vaig dir, quan treballava aquí a Barcelona, treballava molt a prop, diguem-ho així, la cosa, no?
Uh-huh.
Doncs està a Gràcia.
Perfecte,
oi?
Sí, senyor.
I que també preguntava per una... Ah, m'ha escapat el nom. Per una discoteca al carrer, pel passeig de Sant Joan Diputació.
Sí, ell ha dit Consell de Cent, però sí, és aquesta zona, passeig de...
Consell de per allà, passeig de Sant Joan, si m'almerro.
Sí, crec que sí.
Això, doncs, que això era una sala de cinema espectacle que es deia L'Escala.
Sí, senyor, L'Escala.
Que la van cremar justament a l'endemà, és que jo vaig anar-hi per un compleans que em van convidar, diguéssim, i justament l'endemà la van cremar.
Vaja, de veritat, l'endemà?
No, que ens enganyo, eh?
Mare meva.
Era una parella que hi tenim molta amistat amb ell.
Sí.
Però quin compte que anirem allà, que diuen, escolta, que no he entrat mai en ma vida en una sala de... No, que anirem, bueno, vale, però ara, per no fer-los un lleig, no?
Clar.
Però just a l'endemà, va desaparèixer el mapa. Mare, penso que va ser com una... no tant realista, però quasi, diguéssim,
ja,
no?
Ja.
Que van entrar doncs, una parella per allà i van...
És el que volia saber aquest oient. L'escala era perfecta. Doncs,
sí, de l'escala, no, de l'escala, l'escala era, l'escala. Eh?
Moltíssimes gràcies, Quim.
Vale, vosaltres.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Adéu.
Històries de nit.
Les estacions d'esquí estan a ple rendiment amb unes nevades com feia anys que no vèiem, amb gruixos espectaculars i neu de primera qualitat, diuen els experts, que faran d'aquesta la millor temporada en 20 anys. Les instal·lacions pirinenques són plenes d'esquiadors de tot arreu i els equips tècnics no s'acaben la feina per garantir que tot funciona. I això vol dir treballar de dia, però també treballar de nit, perquè no deixa de ser curiós el contrast que es produeix entre l'activitat incessant que hi ha en una estació d'esquí durant el dia i el silenci que queda quan el sol es pon. Però fins i tot en aquest moment a l'estació s'hi està treballant. La història de nit d'avui d'en Domènec Sobirà n'és testimoni.
Josep Maria Codina, bona nit.
Hola, bona nit.
Josep Maria, per posar-nos en situació, descriu-me el lloc on treballes, el lloc on ets ara mateix, com és, on està situat.
Sí, doncs mira, ara estic a la sala de màquines, que li diguem nosaltres, de l'estació de l'estació d'esquí de la Molina, i estem a una sala que tenim compressors i bombes a uns 1.700-1.800 metres. Estem coberts de neu, perquè vaja...
Sí, no? Aquesta temporada, déu-n'hi-do.
Fantàstica. Feia anys que no veiem una cosa igual.
Hi va haver una època que jo esquiava i recordo que em feien enveja els que treballaven a l'estació i es podien quedar allà encara que les pistes tanquessin. Això et passava, tu?
Home, sí, ara que ho dius... Clar, té un encant treballar de nit. Té un encant... Sí, és no màgic, perquè tampoc seria la paraula, però és interessant. I quan ja marxa tot el volum de gent i et quedes tu i tot aquest món per tu sol, silenci, fosc, i si a sobre produeixes neu, que té un encant produir neu.
Ui, tot això, ostres, silencis, pors, l'encant de produir neu, tot això, per això, comença amb afició a l'esquí o no? A tu t'agradava esquiar?
A mi no m'agrada gaire esquiar, la veritat.
Vaja.
Sí, una mica paradoxa, sí, però és veritat, no sóc un apassionat en absolut de l'esquí. Clar, nosaltres movem amb moto de neu per la nit. Clar, els remontes estan tancats. Tenim que portar pesos i tal, i ens movem amb la moto. I el que et deia abans, té un encant molt especial circular amb moto de neu per la nit. Si hi ha una plena, ja és la bomba. I estàs tu, els animals, que te'n trobes a dojo. I nosaltres anem fent la nostra feina, estem en comunicació constant. I sí, és
tu,
guapo.
Tu, de tota manera, ets un barceloní ubicat a la Cerdanya. Tu t'hi has quedat a viure.
Sí, jo soc de Barna. Jo em vaig criar a Barna. I amb 24, 25 anys, em va sortir l'oportunitat de vindre aquí a treballar. I dic, vale, doncs anem a provar. Vaig pujar, al cap d'una setmana d'estar aquí vaig dir, jo no torno a Barna.
Ja al cap d'una setmana, eh?
Sí. I res, aquí m'he quedat. Això era la temporada 88-89.
Imagina't, fa molts anys, això. Em vas dir que la teva feina era inhibidor. I escolta, saps què? Vaig buscar aquesta paraula i no la vaig trobar enlloc. Però, en canvi, sí que vaig trobar inhibar, inhibació, que significa cobrir amb neu artificial. Què passa, que la teva professió no existeix o què?
Aquí no existeix. Nosaltres diguem inhibidor per això, perquè no sabem com dir-li. La paraula inhibar, la que existeix, doncs nosaltres inhibem, doncs som inhibidors. O canyoners.
Té tota la lògica, no? I en què consisteix exactament inhibar? La feina que fas, en què consisteix?
Nosaltres som trastons. Les 24 hores del dia hi ha algú. I els de nit, bàsicament, inhibem. I es tracta això de fer neu amb un mapa que tenim de prioritats. Després també parlo molt amb els maquinistes, que, a fi de compte, són els que saben realment on fa falta neu, on ja n'hi ha prou,
Els maquinistes, perquè ens entenguem, són els que van amb aquestes màquines que s'enfilen per les pistes sí. i aixafen la neu, no?
Sí, senyor. Sí. No només aixafen, també fan treballs de pala, o sigui, pala de màquina.
D'agafar neu d'un lloc i portar-la a un altre lloc.
Ahí está. La pensa que tenim 600 canons. No poden funcionar tots alhora. No hi ha bombes ni compressors suficients.
600 canons,
clar. I hem
de
prioritzar aquí o allà.
Clar.
Depèn de la nit.
Clar, clar. Escolta, i per què em deies ara fa un moment que fer neu té un punt... No sé si has fet servir la paraula màgic.
Sí, he fet servir la paraula màgic, potser és massa.
No, no, escolta, em sembla molt bé. I sí, segons com sí que té un punt, no? Així de...
sí, sí,
jo faig neu. Tu què fas? Jo faig neu.
Jo faig neu. Sí, home, té, a part d'això de circular amb la moto de neu per la muntanya, sol, de nit, silenci i tal, repeteixo, i una plena, és, allò ja sí que és màgic, hòstia, és molt guapo. I té el punt aquest de que nosaltres cada X rato doncs, anem sortim de la sala i anem a controlar on estem fent neu, si la tirem on cal, si el vent ens... Mira, ara truquen, bueno, ja es posa el company. I anem fent les voltes i, clar, les nits bones, de bona producció amb fred i poc vent, fas un rulo, nosaltres li diguem un rulo, veus el gruix que està fent el canó i quan fas el següent rulo, al cap d'una hora, dos, tres, el que sigui, i veus que aquell pilot de neu ha crescut, perquè la neu va caient allà i va creixent el pilot, hòstia, és guapíssim, és molt guapo.
Clar, m'ho penso. Escolta, deus haver d'estar molt pendent també de quin temps fa. Abans ho deies, tens unes prioritats, t'estableixes unes pautes per treballar, consultes amb els maquinistes i, esclar, deus haver de consultar també molt la meteorologia.
Molt, molt. Molt. El que passa és que això de la meteorologia, clar, jo sóc conscient que deu ser molt difícil atinar, no?, acertar. Però tenim un canal de pago que és bastant bo, la veritat, però també s'ha d'agafar molt en cometes, això, perquè s'ha cagat molts cops. Jo ho entenc, que deu ser molt difícil. I, clar, a nosaltres ens condiciona moltíssim el fred, l'humitat, la direcció i la velocitat del vent. Moltíssim. Bueno, tant com que hi ha nits que fot fred, però fot molt bé, i no pots produir, perquè aquella neu se'n va als pins, se'n va a les cadires, se'n va enrere, fora de la pista, i clar, no interessa. Has d'estar molt pendent de tot el que està passant a la nit.
T'ha agafat alguna tempesta forta alguna vegada aquí dalt?
Moltíssimes. Però ja et dic, quan hi ha molta tempesta, nosaltres no sortim. Parem la instal·lació perquè no condeix, no... Sí que és veritat que quan fot aquestes nevades fortes, sobretot si és neu humida, sortim a fer rodar les instal·lacions, els remontes, perquè la neu no s'acumuli en els cables i les politxes. I clar, tu estàs allà amb tot el temporal, amb la moto de neu, que no veus una merda, que et mulles, que tens fred, però bueno... No és mala feina.
Em sembla entendre que et diverteix sortir amb la moto, que hi ha moments molt guapos, deies, quan surts amb la moto, però suposo que també deus haver d'anar en compte i deu haver algun risc, no?
Molt, molt, sí, clar, és com tot. Hi ha gent que pagaria per donar rolos amb moto de nit i realment és molt guapo. Ara, fer-ho diverses vegades, cada nit, 6 dies a la setmana, diversos mesos, hòstia, doncs pues ja no és tan divertit, no?
Ja.
I passa fred, la moto és perillosa, sí que ho és.
Sí?
Sí que ho és. És fàcil embarrancar, és fàcil volcar, has de ser molt prudent.
Clar.
En cas de volcar, és un marrón.
Ja. T'ha passat alguna vegada? T'has endut algun ensurt?
Sí. Mira, ara mateix tenim un company que està de baixa perquè va volcar, va fer mal al canell.
Quin és el punt més alt fins on pugeu amb la moto quan esteu treballant?
A la cota més alta és 2.537, al cim de la Tossa d'Alt. Sí.
Quin és el so de la muntanya a aquelles hores? Què sents si apagues la moto, esclar?
Sí. Pues res, els canons en marxa, que fan soroll, eh?
Sí?
No us penseu, sí que fan soroll, sí. Els canons, vent si en fa... I, bueno, l'emissora, el walkie-talkie, si algú en aquell moment us està parlant. I, sí, que no us ho he dit, i molta fauna. Ens trobem molta fauna.
Sí?
Cabirols, isards, senglars, guilles, llebres... Hi ha molt, molt animal a la nit, perquè hi ha moviment. Sí.
Em deies també que un dia t'havies trobat un animal que molt fora de lloc, diguéssim.
Sí, sí. Això encara riuen de mi, els mamuts aquests. Amb una bassa d'aquestes que tenim, una que a més està a 2.000 metres, collons, a 2.000 fot fred. Aviam, era tardor, eh? Encara no havia nevat, no, allò va ser de dia. I en aquesta bassa, a 2.000 metres, em vaig trobar una tortuga. D'aquestes d'aigua, petites. I dic, hòstia, que fot una tortuga amb un llac del Pirineu a 2.000 metres. Bueno, la vaig veure, ho vaig comentar als col·legues, es van riure de mi. Gràcies a Déu, dos o tres o quatre dies després, un altre company també la va veure. Sí, però els altres seguien sense creure-s'ho. Jo, per mi, que algú la va deixar allà, perquè, si no...
Et preguntava què senties i què veus des d'allà dalt, la banda dels animals. Clar, si mires, deu haver-hi unes vistes des d'allà a la nit.
Sí, jo ara plego a les 7 del matí, però abans plegava a les 9. Veia sortir el sol i veia una sortida de sol espectaculars. I el que també veus és, hòstia, com ha canviat de quan vaig venir aquí fa 30 no sé quants anys. El que és la vall, les llums... la civilització, no?
Sí.
Com ha canviat, n'hi ha moltíssimes més ara que vaig.
Alguna vegada has tingut por?
Sí, sí.
Sí?
Em fa vergonya dir-ho perquè tinc un company al costat que està fent feines i em sent i ara riurà de mi.
No, home, no, però escolta, suposo que és el més natural, no
jo
sé.
Crec que sí. Hòstia, quan, sobretot a les pistes més emboscades, hòstia, et venen imatges de pel·lícules, tonteries, saps que és mentida, que tal, però a vegades et veu una imatge i dius, hòstia, si ara veig una silueta rara per aquí, què? I sí que he arribat a tenir por, tampoc seria la paraula, però, hòstia... Bueno, quan vas amb la moto i portes una pala, dius, bueno, si hi ha hòsties, jo què sé, no? I un com me'n recordo que aquell dia sí que em va fer por. Hi ha un restaurant a Costa Rasa, 2.000 metres, també. I, bueno, es van deixar la llum encesa, mira, es van oblidar i la van deixar oberta. I jo estava fent el rulo a la nit, hi havia boira, de més. I, hòstia, veig la finestra allà amb llum. I pam, ja em va vindre la imatge a mi de la peli del Resplandor. I com vegi ara passar una silueta per aquí, jo me piro, no me'n vaig. Que saps que són imaginacions teves, clar.
Sí,
clar.
Però escolta'm, no.
Poc a vegades...
Ja. I em vas parlar l'altre dia d'un conill gegant?
Sí. Això, una soca d'un arbre mort, no passa res. El treball de la neu i el vent va fer ben bé la forma d'un conill gegant, que, a més, encara amb mala llet. I, clar, estàs fent el rolo allà de nit i, pum, trobes allò i dius, hòstia, què és això? Al moment ja saps que no és, però, hòstia, un conill de 300 quilos. És boníssima aquella foto, és boníssima.
De tota manera, escolta, tu ets escalador des de fa molts anys i, clar, em parles de pors, però tu has dormit penjat a la paret d'escalada a centenars de metres d'alçada, que això a mi això sí que em fa pànic imaginar-m'ho.
Ah, clar, les alçades a tots ens impressionen, sí que és veritat. Però és que és el que busques. Busques aquella por buscada que estimula molt, no? No, més que por, el que passa quan tens penjat a una paret és el fred. El fred, si no vas prou preparat, clar. I la tensió de lo que t'espera, no? El dia següent o els dies següents, depèn l'escalada, si són dos dies o diversos, o un, jo què sé.
Tornant a la Molina, si et coincideix un dia de feina amb el teu aniversari o la nit de Nadal o la de Cap d'Any, que suposo que alguna te la deus haver passat aquí dalt, què feu? Celebreu una mica?
Seguim treballant. Sí que és cert que la nit de Cap d'Any l'empresa s'enrotlla i ens deixa menjar els reis a casa. Hi ha una anècdota meva fa molts anys. Clar, venia de fer els reis a casa. Pues havia bebido, normal. No anava borratxo en absolut, però havia begut.
Sí, clar. Sí.
I arribo aquí i teníem una avaria sèria amb un grup generador, el teníem que arreglar.
Sí.
I tota la nit allà, sense haver dormit, a més nevava, no feia molt fred, però nevava, tota la nit amb el generador gay lluitant allà i dius, joder, que depressiu un cap d'any és dur.
quina forma de començar l'any, no?
Quina forma de començar l'any, aquí mullant-te, no te n'en sorties, i...
En qualsevol cas, és cert que treballar de nit és anar contracorrent de la majoria de gent, no? Com ho portes? Quins problemes o avantatges suposa?
És impepinable que treballar de nit afecta i no crec que sigui bo. O sigui, jo treballo... Bueno, jo, els que treballem de nit, treballem 3-4 mesos. Això encara més o menys ho portes bé. Ara, la gent que treballa sempre de nit, ole, no pot ser bo. Té moltes avantatges, sí que és veritat. Vas al teu rotllo, fas la teva feina sense que ningú molesti. Hòstia, això és molt guapo. Però sí, és dur, treballar de nit és dur i un jet lag constant. Aquí vull fer una incisió, jo.
Digues.
Em fa gràcia quan canviem l'hora 2 cops a l'any, que cada any la mateixa cantinela de gent, oh, és que això afecta el meu rellotge biològic, i jo penso, ja, la quantitat de gent que treballa de nit,
sí.
La quantitat de gent que canvia de torn, i tu, perquè et canvien una hora 2 cops a l'any, et queixes, ja, ho trobo insultant, mira el que
he dit. Bé, Josep Maria, no sé, t'agrada la muntanya, t'agrada el bosc, ets escalador, t'agrada la natura, no et fa res estar sol, pel que entenc. Aquesta feina és ideal per tu?
Home, per mi és una molt bona feina. Sí, sí, a mi m'agrada. He treballat de moltes més coses, no? I, sin duda, la feina que més m'ha agradat és aquesta. Sí, condiciona molt treballar de nit per la vida social, per la vida familiar. Sí que és cert, és veritat, clar que sí, és impepinable, però em compensa. M'agrada, és una feina molt interessant. I a més també és molt exclusiva. Jo no sé quantes estacions d'esquí hi ha a Espanya, però gent que es dediqui a fer inhibació...
Inhibadors, que dèiem abans, els inhibadors, no sou gaires.
Comptem, aquí som 7, i és una estació gran. Hi haurà estacions que hi haurà 4, hi haurà estacions que hi haurà 10, no ho sé. És una cosa bastant exclusiva, no?
Però
també té un cert grau d'interès, no?
Sí. Molt bé, Josep Maria, doncs suposo que després d'escoltar aquesta entrevista molta gent que pugui anar a esquiar aquests dies, doncs potser pensaran en tu i en la gent com tu que feu possible que tot rutlli. I els que ens agrada anar-hi però no tenim l'oportunitat de veure com és la muntanya i l'estació de nit, doncs ens deixes amb una mica d'envejeta. Gràcies i que vagi molt bé. Bona nit.
Bona nit.
Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
Ràdio. A la finestra indiscreta, piquem pedra per trobar les millors estrenes. Descartem el que no val la pena i ens quedem amb el que és bo.
I can follow you like a dog to the end of the world.
Aquesta setmana amb l'estrena de Cims borrascosos, una nova adaptació de la novel·la de Charlotte Bronte, força explícita, de la que se'n parlarà, i molt. I també la nova sèrie de la creadora de Derry Girls.
The whole thing's just awful. She's so young. I was talking about your outfit.
Ens assegurem que no et perdis res de bo.
Piquem pedra per trobar diamants per tu. Som La Finestra Indiscreta.
Antoni de la Torre. Els divendres a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio.
Música contra algoritmes.
En l'era de la màquina volem criteri i sorpresa.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, m'encanto.
De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, Fixa't com sona, Edició Clàssics, a Catalunya Música.
I amb el segell solar.
Oh, Fixa't com sona.
Un minut i arribarem a 3:15 de la matinada a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, on ara truca l'Àngel des de Terrassa. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Pues mira, aquí preocupat per això de les ventades que diuen que seran molt fortes.
A veure, què està passant ara a Terrassa? Està, fa
no,
molt de vent
no,
o no?
Molt tranquil, no.
Ah,
no,
tranquil.
No,
ah.
Sí, sí. El que a mi em preocupa és si es pot sortir per anar a comprar. Es pot sortir per anar a comprar, perquè això no ho han dit, eh?
No, no ho han dit. No ho han dit, però han dit minimitzar els riscos i que la gent, si no és necessari, doncs se n'estigui si veu que fa molt de vent. Però jo crec que es pot anar a comprar si no fa una cosa excessiva. No han dit res de que la gent no hagi d'anar de sortir a anar a comprar. O sigui que, en principi, es pot fer. Ara, si no cal, perquè es pot passar, doncs mira millor a casa. No?
Clar, sí. És que jo he d'anar a comprar, per això ho dic.
Doncs si ha d'anar a comprar, amb compte, i sense passar per sota de llocs amb obres i tots aquests consells que ens donen des de Protecció Civil. Sap? És la manera de fer-ho més segur. I en un moment on no faci tant de vent, si és possible, si és que és possible. D'acord?
D'acord.
Doncs vinga, a veure, molta sort i amb molt de compte.
Sí, moltes gràcies.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
En Joan, des de Vallcarca, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. I al final com s'acaba la història? Us han atrapat els lladres gots o com?
Aquest era un, eh? Sí, l'han atrapat, li han agafat el que havia robat, però s'ha escapolit.
S'ha escapolit.
Estomacat, bueno. Però s'ha escapolit. Però és que no m'ho creia. No, avui no m'ho creia. He pensat, agafo el metro 2 cops a la setmana.
Ja.
És que, dius, a les 2:50 del migdia ha passat això. Déu-n'hi-do. En fi.
Ja, ja. Bueno, a veure, jo demà tinc visita, no és d'urgències, aquí al Guinardó, al cap Guinardó, que hi ha els especialistes.
Sí.
Perquè, i tinc la visita demanada per la doctora de capçalera des del setembre.
Sí.
Me l'han anul·lada 2 vegades ja per problemes de metges, que es veu que no hi ha otorrinos. Només ara falta que demà, perquè no m'han trucat.
Ah,
una
no...
meva parenta d'Olot diu que sí, que l'han trucada des de l'hospital d'Olot.
Sí, jo també tinc una persona que s'havia de fer unes analítiques i també l'han anul·lat demà.
Doncs nosaltres no ens ha trucat ningú. Tot això, i demà al matí trucarem per veure què, perquè, esclar, fora que es fossi ballar i després no ens detenguessin.
No, clar, i... Però, ver... sí.
Però jo el que dic, és que vols dir que ens passem un gramassa?
No,
això és una pregunta que ja sé que fa de mal contestar i que potser molts m'interpretaran malament. Res més lluny de la realitat. Jo, verdaderament, tota...
Sí, entenc el que vols dir, Joan, jo ho entenc. El que ja passa no que es veu que és un episodi que no hem tingut en 15
mòbil,
20 anys
aquest, sí.
I ara però tenim aquesta mesura que és l'avís del
ara,
mòbil.
Ara, per exemple, aquesta senyora ha fet una pregunta si es podrà sortir al carrer per anar a comprar. Bueno, pues si es pot sortir al carrer per anar a comprar, perquè no puc anar jo al metge?
Sí, però clar, si... el problema és que quan més gent es mogui, si hi ha vents
de
100 km per hora, doncs tal com està el terreny després de les pluges, i si cau un arbre, i cau justament quan algú passa per allà.
Sí, no,
és evitar riscos i no patir per la vida de la gent, en definitiva, vaja, jo crec, eh? Que entenc que molta gent pugui pensar quina exageració.
Però comprèn, és que
sí.
Ja fa 4 mesos, és perquè em sagna el nas molt sovint i és clar...
No. Sí, de tota manera, si no t'han dit res, és que ho mantenen,
tot el...
eh?
Com, perdó?
Que si no l'han anul·lat, és que mantenen la visita.
De moment no ens ha dit res ningú.
Doncs a veure, demà...
De forma, si trucarem demà de matí.
Sí, millor, a primera hora, i tant, sí. Per no fer el viatge en va, està clar.
Ah, exactament.
Espero que... A veure que et diguin alguna cosa. Com a mínim que et puguin donar una altra data, però no en mesos, sinó en dies.
Amb dies,
sí.
Des del setembre que estem així.
No, clar, estem a mes de febrer, per l'amor de Déu.
Ah, imagina't. Vale.
Molt bé, Joan.
Adéu, Marta,
que vagi bé. Bona nit. La Mariló, des de Poble Sec, a Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit.
Ui, Mariló. Mariló, és que et sento molt malament. O sigui, que... No sé si tens el... Estàs parlant amb el telèfon a l'orella normal?
No.
Ah, doncs és això, perquè no se t'entén. A veure? Ara sí, Mariló. Ara sí. Tenies els cascos o alguna cosa, suposo.
Ara
millor.
Vale, pues que jo treballava en un edifici que vam estrenar l'any 78. Sí. I llavors era, bueno, el nou amas de l'arquitectura. Tenia molts arquitectes a veure per la sala de màquines que hi havia, que era l'últim de l'últim. I aquest edifici encara està clar, però té oscil·lació per si hi ha un terratrèmol. I jo treballava a la planta dècima. I recordo, ara no sé els anys que fa, però recordo un vent que va fer que es movia l'edifici. Sí. Ja va haver gent que es va marejar.
Home, clar, que és que fa molta por quan un edifici es mou,
Tenien plantes interiors i veies les plantes que es movien.
Mare meva, i això no devia ser el 2009 quan hi va haver aquell episodi de ventades fortes?
No me'n recordo. No? I ni sé si van passar desgràcies. Des de l'ho avisos no em van donar,
No existien els avisos en aquella època, no existien.
Però va haver gent que es va marejar, I miraves les plantes, les fulles que tenien jardineres a dintre, i si t'hi fixaves es bellugaven.
Mare meva. No, quan un edifici es mou, jo no, només ho he viscut amb un... Me'n recordo un sisme que hi va haver, que imagina't tu a Catalunya els sismes que hi ha, però jo recordo perfectament, perquè en aquella època vivia en un àtic, i vaig saber que era un terratrèmol, perquè era com si algú des de baix hagués agafat aquell edifici i l'hagués remogut, i vaig tenir clar que era un terratrèmol per això. Me'n recordo que treballava de nit i era com les 5 de la tarda quan em vaig llevar i vaig trucar justament a la ràdio per dir crec que hi ha hagut un terratrèmol. I primer els companys se'n van riure, van dir no, que la Romagosa diu que hi ha hagut un terratrèmol. I al cap de 2 minuts, que sí, que hi ha hagut un terratrèmol. I jo vaig notar-ho perquè estava en un àtic. I fa molta por quan es mou un edifici.
A cada vegada que ho veia explicar gent, la gent no s'ho creia,
clar,
no?
Clar.
Vas a moure un edifici, dic sí.
Sí, que es mou.
Però venien arquitectes de molts postos a veure, perquè era el Nova Mas de llavors, clar, ja fa molts anys.
Clar, clar.
Però jo, com que treballava compres i tot això, pues ho tenia, parlava, sabia com anava el de l'arquitectura i tot això.
Doncs espero que demà no es mogui aquest edifici.
D'una manera que si hi ha un terratrèmol es va llogar com els del Japó.
Clar, sí, és com han de ser, exacte.
De tant vena es va llogar.
Mare meva. Ai, Mariló, gràcies per explicar-nos-ho.
Bueno,
que vagi bé.
Bona nit a tots.
Adéu-siau, bona nit. A més de poder trucar al 932017474, com sempre ja sabeu que podeu deixar els vostres missatges al WhatsApp de la Nit dels Ignorants, que és el 667-220-148. I avui ens hem trobat una resposta, crec que era una pregunta que feia ahir, diria que va ser ahir o abans d'ahir, la Fina. És la Montse, des de Barcelona.
L'altre dia la senyora Fina va preguntar a on podria trobar tramusos secs. I... bueno, jo crec que algú li ha contestat que als mercats n'hi ha. Bueno, abans hi havia moltes parades, inclús al carrer, de llegums, de bacallaneries, tot això. Però ara ha passat que no n'hi han de botigues. Però els tramusos, que abans els venien en remull, els tenien amb una palanganeta al costat dels cigrons i de les mongetes, als llocs que venien llegum, doncs allò que era groguet, que es venia, que ja era remullat, allò són els tramusos. Però ella el que busca, va dir, eren secs. I no va dir perquè es feia servir, però jo recordo que el meu pare, que ja fa anys que es va morir, també va durar una temporada que em sembla que tenia el sucre molt alt i algú li va dir que menjant uns tramusos al dematí, amb dijú, crec que era, et baixava el sucre. I, de fet, ell ho va fer. I quan va anar al metge, el metge va dir, carai, com ha millorat vostè? Però ell no va dir res, no?, que havia fet servir això de, que algú li va dir dels tramusos. No sé si ella els vol per fer això o té algun altre motiu. Aviam si ens ho explica algun dia. O si algú que ho sàpiga, això dels tramusos, que crec que eren per fer baixar el sucre. Aviam si algú li sona i ho pot explicar.
Doncs mira, una resposta que ha procurat una altra pregunta, si els tramusos van bé o no per baixar el sucre. Però jo hi afegeixo, han de ser els tramusos en remull o els tramusos secs, si et vols baixar el sucre. També li han recomanat el Mercat de la Sagrera, a la Fina, la Casa Perris, al Mercat de la Mercè, o en una botiga que venen a granel. Després, un altre missatge que hem rebut. La Rosa, des de Boston, diu: Hola, sóc la Rosa i us escolto des de Boston, Harvard. Volia comentar que escoltant el programa noto com si estigués a Barcelona, a casa. Diu: aquí hi ha 6 hores de diferència. Són les 6 de la tarda quan comenceu el programa. Salutacions a tots els ignorants. Rosa, de Boston, truca'ns un dia, que és la teva... Les teves 6... Mira, ara encara no són les 7 de la tarda, que ens farà molta il·lusió saludar-te si ens truques un dia i parlem amb tu en directe. Gràcies per escoltar-nos des de Boston i per fer-te sentir com a casa. I la Maria Rosa ens diu: fa dies que em pregunto què se'n sap del president de la Generalitat. Es pot tenir els ciutadans de Catalunya sense saber-ne res? No es pot fer un comunicat, diu la Maria Rosa. I, a més, doncs, ens felicita perquè fem un treball magnífic. O sigui que moltes gràcies, Maria Rosa. Va, que ens queden uns minuts encara per arribar a les 1 de la matinada. Podem saludar a la Mercè, que és a Vilanova i la Geltrú. Bona nit, Mercè.
Doncs mira, truco bàsicament perquè hi havia una calma xitxa i ara, fa menys d'un minut, que ha començat una ventada que van els arbres de punta a punta, però una ventada impressionant.
Aquí a Vilanova, eh?
Sí, sí.
Doncs és el mateix que ens deia la Claudina des de la Granada del Penedès, no?
És per això, perquè...
Primer una calma, no?
Sí, sí, sí. Ha sigut de cop.
Ha sigut de cop.
Sí, i llavors volia comentar, a veure, jo sóc mestra, bueno, ara estic jubilada, he estat 42 anys treballant en diferents nivells i especialitats i diferents escoles, i aleshores hi ha una crítica que voldria llançar una llança, perquè sí, molt sovint ens critiquen de que treballem poques hores i que tenim moltes vacances, i aleshores volia aclarir un parell de coses. I nosaltres tenim unes hores de permanència al centre que són les que es veuen, les que sembla que només treballem aquestes hores, però n'hi ha moltes, moltes altres hores que hem de fer per preparar classes, per corregir, per confecció de materials, recursos pels alumnes, formació permanent, redactar informes, complir amb la burocràcia, reunions, coordinacions, etcètera, etcètera. I tot això, perquè la improvisació no existeix, de tot això no es veu.
Clar.
I són invisibles aquestes hores. Només, el que passa que aquestes hores les pateixen les nostres famílies, les parelles i els fills i les filles, els avis grans i això, són els que pateixen i saben que realment la quantitat d'hores i hores, perquè clar, tot això tu ho fas a casa,
I fora de l'horari escolar, està clar, sí, sí. Sí, sí.
Fora de l'horari escolar,
sí, sí,
és que s'ha de fer fora de l'horari
tota
escolar.
Tota la raó, Mercè, tens tota la raó.
I llavors, clar, és una cosa d'aquelles que sempre, tota la vida, oh, vosaltres que teniu tantes vacances, oh, vosaltres, mira, 5 horetes, ja ho hi ha al carrer, i ja està, i no.
I no és així.
És molt més fort que tot això.
Molt bé, Mercè. Doncs bé, reivindicat gràcies. Queda. Moltíssimes gràcies. Una abraçada, bona nit.
De res, bon dia. Bona nit, perdó.
Va, aprofito els últims minuts abans d'arribar a la 1 de la matinada, per dir-vos que divendres, si aquest vent desapareix i no passa res més, celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio i ho farem amb una programació especial, tot Catalunya Ràdio, durant tot el dia, des de les 8 del matí fins a les pràcticament 9 del vespre. Hi haurà dos minibusos capitanejats per Ricard Ostrell i Francesc Garriga, que sortiran de Catalunya Ràdio. Un se n'anirà cap al nord, l'altre cap al sud. I després de fer diferents parades i trobar-se amb oients, amb companys i amb convidats, pujaran els busos i es retrobaran tots a Manresa perquè allà faran una festa, una millor, gran festa final. Vosaltres, que ens escolteu, si teniu ganes, us ve de gust i ens voleu acompanyar, podeu venir de públic a Girona, a Tarragona i a Manresa. A Girona, a partir de les 10 i fins a les 12, serem al Centre Cultural de la Mercè, amb Ricard Ostrell, Elisenda Carot, Xavier Solà, Jordi Costa, en Peyu i el Xuri, i també amb actuacions musicals. A Tarragona, a partir de les 12 del migdia i fins a les 2, serem a la plaça Corsini, amb Francesc Garriga, Roger Escapa, Montse Virgili, els que no surti d'aquí i una servidora de vostès que dormirà poquet per poder ser alhora a la plaça Corsini de Tarragona. Per tant, si voleu venir, esteu convidats, que allà serem amb actuacions musicals, etc etc. I després, a la tarda, a partir de 6:45, s'obren portes al Museu de l'Aigua i al Tèxtil, a Manresa, on es farà una gran festa final amb la participació d'alguns dels realitzadors de la casa, amb entrevistes, amb actuacions i amb algunes sorpreses. Així que, si ho voleu, si voleu venir amb nosaltres i celebrar aquest Dia Mundial de la Ràdio, ja ho sabeu, a part d'aquests tres llocs que us he dit, com que aquest autobús va fent parades, també passarà pel Vendrell, per Calldetenes, per Torelló o per Tàrrega. Si tot va bé, allà podran celebrar el Carnestoltes i també serem al Pirineu i a les Terres de l'Ebre. Això serà divendres, però avui encara és nit de dimecres a dijous i ara arribem a la una i escoltem les notícies atents, ja sabeu a què. Fins ara.